Ràdio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 3 de desembre de 2025. Des d'ara i fins les 12, menys 2 minuts, us acompanyarem des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. En nom de tot l'equip del Penedès en xarxa, us saludem Toni Olivella, des de les vies tècniques i la tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Un dimecres que transcorrerà a l'antena del magazín d'aquesta manera. D'aquí uns instants, així que acabem el sumari, saludem la Lucía Dieguez, de l'escola Cascavells, que ens porta el calaix de dansa, un calaix de dansa molt nadalenc. A 9:15, primera de les tres cites diàries i imperdibles amb l'actualitat, alt i baix penedesenca, el flash. A partir de 9:45, Jordi Ferran ens porta els seus tastets d'història, avui homenatjant el bisbalenc Benjamí Català Benach, arquitecte, historiador i expert en patrimoni històric, que moria divendres passat als 80 anys. I a partir de les 10 i fins 10:45 sonarà molta música, sonaran els Pets, Haldor, Mar Trio, Gerard Quintana i Jordi Batista, Mariona Escoda, The Black Barbies, Rosario, i és que us presentem la 12a edició del Festival Músic Veu, organitzat per PINAE, que ha començat aquest cap de setmana amb el sold out del concert dels Pets i que acabarà el proper 26 de setembre. Estaríem escoltant tots aquests artistes estona i estona, però a 10:45 tenim cita imperdonable amb l'actualitat de les nostres comarques, el flash, per saber com avança aquest matí de dimecres. Després d'aquest segon flash, tertúlia amb la nostra gent gran. Avui ens acompanyen Fina Milà, Natàlia Navarro, Conxita Vidal, Eulàlia Urgell i Pere Mitjans. I els demanarem per l'inici del Nadal, de les activitats nadalenques. De fet, l'acte que dona el tret de sortida arreu és l'encesa de la il·luminació nadalenca. A Barcelona ho fèiem fa un parell de setmanes, a Vilafranca ho farem aquest divendres i entremig tothom s'hi ha anat sumant. Però cada vegada, no us fa la sensació que cada vegada passa més aviat això? Què hi diu la nostra gent gran i quins plans tenen per aquest pont de la Puríssima? A les 11:06 entomem aquesta tercera i última hora de dimecres amb Vinzeum. Avui us parlarem de l'exposició de Pessebres que obre portes aquest divendres a la Capella dels Dolors del Museu. Ens acompanyarà una de les pessebristes de l'Associació de Pessebristes de Vilafranca, l'Anna Almirall Germen. I també farem un apunt d'aquesta mula que ha estat identificada després d'investigar durant anys com la mula més antiga d'Europa Occidental i està localitzada en un jaciment de l'Alt Penedès. A 11:45, de nou 5 minuts perquè els serveis informatius ens expliquin com va aquest dimecres, previsions pel dijous, pel divendres, pel cap de setmana, que ens posin el dia en definitiva. I a partir de 11:45, gent del detall, un parell de propostes. D'una banda, conversem amb Josep Tor, del grup de recerca de l'Ateneu Mogenc, que farà una xerrada sobre la creació dels sindicats agrícoles a Moja. i de l'altra, la Glòria Bricoller, directora de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia, ens presenta la programació per al mes de desembre a la Biblioteca Sadurninenca. Hem començat a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Connectarem amb els butlletins per saber què passa més enllà del Penedès. Així que comencem aquest dimecres. Un cop al mes, la Lucía Dieguez, de l'Escola de Dansa Cascavells, ens visita per apropar-nos una nova secció del Calaix de Dansa. Avui, i amb les festes de Nadal cada vegada més a prop, ens parlarà de propostes nadalenques, teatrals i cinematogràfiques per gaudir aquests dies. Bon dia.
Bon dia, doncs una setmana més estem aquí amb la Lucía Dieguez en un nou episodi del Calaix de Dansa i avui, dimecres, dia 3 de desembre, en aquesta primera hora del matí, el que farem és aprofundir en el sector de la dansa, també en el sector i la seva vessant més artística i cultural. I com comentàvem, ja estem en aquests primers dies de desembre i avui portem una proposta relacionada amb l'època que ens toca d'aquí poc. Lucía, bon dia.
Molt bon dia, Miquel. Doncs sí, perquè saps què passa? Que fa uns dies una mama a Cascavells em van dir escolta'm, Lucía, quines pel·lis o quins espectacles no vols anar a veure, podríem veure o tal. I bueno, doncs traiem paper i llapis perquè aquí al Calaix de Dansa començarem, per exemple, amb un ambient casolà, no? Doncs quina pel·lícula des de casa, al sofà, doncs podem veure. Doncs a veure, senyors, si no esteu al dia, actualitzeu-vos, si us plau, perquè n'hi ha una pel·li que ha trencat molt a Netflix i ha causat rebombori a les llistes musicals aquesta tardor. I molts joves i nens, doncs, a través de les xarxes socials, han après aquesta coreografia que, Miquel, fàcil, fàcil no és, eh? Perquè jo ho he intentat. I fàcil no ho és.
Jo crec que també és una d'aquestes cançons que es recorda més i la gent la percep més que potser el propi film.
Sí, sí, sí. Bueno, per si no ho sabien els oients, estem parlant del K-pop i de la cançó Golden.
Escoltem-la, doncs. Could I see your stage? I'm done hiding now. I'm shining like a...
Fem una miqueta de record, perquè n'hi ha moltes nenes que, bueno, això és el Calaix de Dansa, doncs comencen a fer ballet doncs per culpa d'una pel·lícula determinada que es diu Ballerina. I parlant de ballet, doncs us recordo alguna més antiga, però te'n recordes, Miquel, a l'altre Calaix de Dansa, que parlàvem doncs, una miqueta de la música clàssica, parlàvem de Disney, no?
Parlàvem del Llac dels Cisnes, no?
Exacte, que moltes músiques clàssiques les coneixies, però a través, per exemple, de músiques...
De les pel·lícules, sí.
Doncs fa uns anys va sortir moltes pel·lícules de la Barbie, com el Barbie el trencanous, Barbie les sabatilles vermelles, Barbie el conte de Nadal. Doncs us proposo també, com no, la Barbie i les 12 princeses ballarines. Sí, sí, amb això de la Barbie i de la ballerina t'he deixat una miqueta fora de lloc, Miquel.
No, home, no. Jo, per exemple, tenia una cosina que feia gimnàstica rítmica fins fa poc i jo m'he tragat aquestes pel·lícules de petit a casa seva, les de la Barbie, me les he vist quasi totes.
Sí?
El que passa que era molt petit i noms, me'n recordo la del Trencanous... Aquesta també, la de...
Les 12 princeses bailarines, sí. Aquesta és important. Sí, sí. Però ara canviem de registre perquè et poso una gran banda sonora, uns grans actors i actrius i una unió entre dansa, circ i fantasia. Ara us parlaré del gran showman, que també s'ha fet adaptacions al teatre musical, amb actors doncs, com Hugh Jackman, el López no, vaja, la Zendaya, el Zac Efron, doncs una música de gran showman, tens per aquí?
La tinc, la posem.
Vinga. Us he dit que aquesta pel·lícula l'has vist, suposo, perquè és mítica, aquesta...
L'he vist. Bueno, un actor que es va passar a la vessant musical també, Els Miserables, per exemple, fent sí. una molt gran actuació, també.
De fet, ell venia de teatre musical i després es va
una
fer
veu,
famós.
Una veu fantàstica, increïble. Fantàstica. I és una veu que es fa... Sí, perquè la gent ho sàpiga, és una veu que es fa en directe, en plena actuació, que no és una veu feta a l'estudi, que és no. de la pròpia actuació.
Però n'hi ha molts actors americans que tenen una veu increïble. Però bueno, el gran showman, com us he dit, es va fer una versió en teatre musical i, mira, estàvem parlant de pel·lis, doncs va, aixequem-nos tots del sofà, agafem el cotxe i baixem fins a Barcelona, perquè fa 12 temporades que el teatre Paral·lel 62 de Barcelona es fa El Petit Príncep. No sé si l'has pogut veure, amb Àngel Jàsser, Manu Guix, Mariona Escoda...
No l'he pogut veure.
Doncs l'he vist i apto per a mayores, també. Molt xulo l'espectacle. I els que ho heu vist, també us proposo el Fil Invisible, al Teatre Goya de Barcelona, que serà del 22 al 28 de desembre. O, per exemple, si volem anar al teatre, però podem fer una petició al Tió, al Pare Noel o als Reis Mags, que escrivim, que ens portin una entrada doncs, per Ànima, que s'estrenarà... De fet, no s'estrenarà, estarà al Teatre Tívoli a Barcelona del 27 de febrer al 5 d'abril i quan es va estrenar al Teatre Nacional doncs va ser tot un boom i bueno, jo vaig voler anar i no hi havia entrades i per sort tornarem a gaudir d'aquest espectacle que ha guanyat, Ànima, ha guanyat 7 premis butaca, el millor musical, el millor actor, l'Oriol Obrés, composició musical, vestuari, disseny de llums, caracterització, espai sonor... I una de les actrius que surt, que és Diana Roig, doncs jo l'he pogut veure en El dia de la marmota, el Tutsi, el cantó No bajo la lluvia, és una passada aquesta dona. La sentim cantant. Dissenyo el meu voltant i tot i té cabuda batega cada esbús i ja no estic perduda. Us he fet aixecar per anar a Barcelona, pues ya puestos, cogemos un avión, un ave y nos vamos a Madrid, ¿no? Bueno, o potser us agafa una mica així a contrapèl i he preparat unes propostes que, a més de ser espectacles a Madrid, també tenim la peli, d'acord? La Cenicienta, que estarà a Madrid al Teatre Coliseum fins al 1 de febrer, el mític Rei Lleó a Lope de Vega, o també el musical Wicked, que també estarà fins al 1 de febrer al Teatre Alcalá de Madrid, que també tenim dos pel·lis, no sé si us sona Ariana Grande i Cynthia Erovo, amb tota aquesta promoció.
De moment ara s'estrena, no?, la segona part de la pel·lícula.
Jo les tinc pendents, aquestes les veuré al sofà de casa, perquè...
Home, de moment per Nadal, bona època, per...
Sí.
I més ara que estan baixant les temperatures considerablement, no, una excusa millor per quedar-se a casa, no sé quina pot ser millor que veure una pel·lícula.
Doncs sentim, no sé si és la Cynthia o l'Ariana de Wicked. Kiss me goodbye. Va, seguim. Fem-ho fàcil. A Nadal hi ha fred i en un principi té que haver neu. I si ja n'hi ha neu, doncs n'hi ha gel. I si jo et dic això, Miquel, n'hi ha alguna pel·lícula, gel, una rúbia lanzando...
Una pel·lícula animada.
Sí.
Una pel·lícula que s'ha fet molt famosa. Les meves nebodes són completament fans.
I em sembla que també algun musical s'ha fet por ahí. Doncs estem parlant, senyors, de Frozen. Som-hi. Ara, Miquel, diré una cosa que no es té que dir, però hi ha molts musicals d'aquests que us estic proposant que estan a Madrid o que s'han fet musicals que si rebusquem una mica per internet no només trobarem la pel·lícula, sinó d'aquestes persones males que graven els musicals o gravacions bones com el Maricel que acaba de sortir, que podem veure els musicals en comptes de la pel·lícula en si. I ara jo tinc una certa edat, us parlaré d'una cosa una mica antiga, però potser la coneixes. Miquel, si jo et dic supercalifragilisticoespialidoso...
Mary Poppins.
Mary Poppins.
Òbviament.
Doncs per mi, Mary Poppins, que n'hi ha altres versions més noves, és Julie Andrews, que també la podem veure en Sonrises i Làgrimes, Princeses por Sorpresa o Víctor o Victoria. Doncs la sentim cantant aquesta mítica. Vinga, som-hi.
It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
No sé si vas arribar a poder fer aquesta superparaula.
L'he arribat a provar, l'he arribat a fer. Jo crec que em podria atrevir a dir-la. És supercalifragilisticoespialidocious.
Un aplaudiment.
Sí, bueno, la pronunciació de moment la tinc bé.
Bé. Ella la cançó la arriba a dir al revés, però jo això ja no llego.
Aquí ja no m'atreveixo.
Doncs vinga, seguim amb pel·lis i jo us proposo, que també es va fer en musical, el de la Bella i la Bèstia. Per què? Perquè n'hi ha una en concret de la Bella i la Bèstia que està ambientada a Nadal. Per als més grans, doncs, Pesadilla en Navidad, també és una bona opció. I n'hi ha una no molt coneguda que parla de Jack Escarcha, que és El origen de los guardianes, que és boníssima.
Jo l'he vist, aquesta pel·lícula també. Sí?
Sí, sí, sí. Doncs fa un parell d'anys, la gala benèfica que faig amb Càritas tots els Nadals, ho vam fer a Codorniu i va ser basada en aquesta pel·lícula, El origen de los guardianes. I parlant de la gala benèfica, aquest any farem la cinquena, que per causes diverses la farem a la Sala Polivalent de Puigdalba el diumenge 14 i l'entrada és una joguina nova. I aquest any, bueno, hi ha moltes pel·lícules de Charlie i la fàbrica de xocolata, però l'última és Wonka. I alguna cosa, aquesta cinquena gala benèfica per recollir joguines a favor de Càritas, repeteixo, a la Sala Polivalent de Puigdalba el diumenge 14 a les 5:30 de la tarda, doncs, en aquesta pel·lícula de Wonka surten uns personatges petits amb el cabell verd, que es diu Umpa Lumpas. I, bueno, esta canción està dedicada a tots els papas de cascadís que estan... Sentim.
Umpa Lumpa, Dumpa-dee-doo, I've got a tragic tale for you. Umpa Lumpa Dumpa Dee Day, when I awoke they sent me away. I'm disgraced, cast out in the cold, till I've paid my friends back a thousandfold.
A thousandfold? You gotta be kidding me!
I repeat, a thousandfold.
Doncs a Wonka trobarem el Timothy Chalamet, aquesta cançó que està cantada per Hugh Grant, i també, per exemple, està... Per mi és l'Escurçó Negre, que és el Rowan Atkinson, doncs és una gran pel·lícula per veure aquest Nadal. I no sé si tenim més propostes o no, però jo crec que us he omplert l'agenda, amb unes quantes.
De moment ens queda una altra de Wonka, si la volem escoltar.
Ah, sí, perquè jo et volia proposar o posar, a veure si per la cinquena gala benèfica que farem, doncs no sé si podreu fer un hueco aquí a la ràdio per fer-nos una entrevista.
Oi tant, Lucía, això per descomptat.
Doncs moltíssimes gràcies. I com si segueix el Calaix de Dansa, doncs el veurem després de Nadal, doncs a tots els oients, bon Nadal, bon any i bon tot a tots els penedents en xarxa. Sentim una micona de... Jo penso que és la millor cançó de Wonka.
Doncs la posem i ens acomiadem d'aquesta nova edició del Calaix de Dansa. I bon Nadal, també.
I pura imaginació aquest Nadal.
Adéu.
Adéu.
Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Reach out, touch what was once just in your imagination. Don't be shy, it's all right if you feel a little trepidation. Sometimes these things don't need explanation. If you want to view paradise, simply look at them and view it. Somebody to hold on to. All we really need, nothing else to it. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in the world of my creation. What we'll see will defy explanation. If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it. Want to change the world, there's nothing to it. There is no life I know
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. S'inauguren els nous vitralls de l'església parroquial de Sant Sadurní d'Anoia. Durant la missa solemne de festa major, el 29 de novembre es van inaugurar a l'església parroquial dues noves finestres amb els seus vitralls per tal de donar més llum natural a l'interior del temple. Aquesta obra de millora ha estat possible gràcies a l'aportació dels feligresos i d'un donatiu important d'una persona que vol restar en l'anonimat. Els dos vitralls fan referència, un al cep a punt de la verema i l'altre a l'hivern, al costat dels ametllers florits, amb la vista de fons del castell de Subirats. La dissenyadora dels vitralls és Katrin Bergsrud, pintora noruega establerta a Subirats, al barri de Torre Ramona, i els vitralls els ha confeccionat l'empresa de Can Pinyonaire de Girona. Vilafranca posa en marxa el bici tancat a l'estació de tren per a tancar bicicletes i patinets. L'Ajuntament de Vilafranca ha presentat el projecte del nou bici tancat situat a l'estació de Renfe. Aquesta nova infraestructura, finançada per la Generalitat, representa una aposta per la mobilitat sostenible i la intermodalitat bicicleta-ferrocarril-bus al municipi. El bici tancat s'ubica dins del recinte de l'estació ferroviària i respon a la necessitat creixent de facilitar l'ús combinat de la bicicleta i el tren i bus com a mitjà de transport diari. L'equipament permet, des d'aquest mateix dimarts, als usuaris estacionar la seva bicicleta o patinet de manera segura, còmoda i accessible les 24 hores del dia, millorant així la connectivitat urbana i reduint la dependència del vehicle privat. L'estructura inclou un sistema de parcament de dues plantes amb 40 places per a bicicletes, així com 10 places per a patinets amb suports específics. La programació del cicle de Nadal a Calafell inclou 40 activitats. El cicle de Nadal tindrà un total de 40 activitats a Calafell. L'encesa de l'enllumenat nadalenc va tenir lloc el passat 28 de novembre a la plaça del Manila i hi haurà una altra encesa al nucli de Segur el 5 de desembre durant la Fira de Nadal a la plaça Mediterrani. El programa torna a incloure campanyes comercials com la Setmana Màgica al comerç local, a més de la Ruleta de la Fortuna al Mercat Municipal i al Centre Cívic Cinema Iris. També hi haurà diversos mercats de Nadal amb activitats per tota la família a indrets com la plaça Mediterrani, el Port, la plaça de Cal Cubano i la plaça del Manila. Destacant dues activitats culturals, el Teatre Joan Colet. Una, el ja tradicional concert de Cap d'Any, que serà el 4 de gener a les 7 de la tarda i tornarà en a càrrec de l'Orquestra Simfònica Ciutat de Calella, amb direcció de Joaquim Piqué. L'altre, el Conte de Nadal, de Charles Dickens, es representarà els dies 18, 19, 20 i 21 de desembre. És el retorn als escenaris del grup La Camama, de Calafell, amb adaptació i direcció del també calafellenc Félix Herzog. I acabem parlant-vos de la xerrada de Josep Tort aquest dijous per parlar de sindicalisme al primer terç del segle XX. Exposar com van sorgir el sindicat agrícola i el sindicat d'agricultors al primer terç del segle XX al poble de Moja serà un dels eixos de la xerrada que Josep Tort i Miralles oferirà aquest dijous a la tarda al casal d'avis de Moja. Serà a partir de les 5 i en acabar s'oferirà berenar per a tothom amb el donatiu de 10 euros que es destinaran a Olèrdola per la Marató. La xerrada s'inscriu dins el cicle d'activitats de dinamització que periòdicament organitza a la seu del casal d'avis de Moja la nova junta de l'entitat. Josep Tort és membre del grup de recerca històrica de l'Ateneu Mogenc. Explica que la creació dels dos sindicats va ser el moment àlgid de l'organització agrícola al poble de Moja. Les funcions estaven ben definides entre les dues organitzacions. El Sindicat Agrícola de Moja té la seva principal fita en la construcció d'un celler cooperatiu l'any 1921, mentre que el Sindicat d'Agricultors tenia per objecte el lleure i les reivindicacions.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Avui, als tastets d'història, parlarem del bisbalenc Benjamí Català Benach, arquitecte, historiador i expert en patrimoni històric que va morir el passat divendres als 80 anys. Uns tastets que ens serveixen l'historiador Jordi Ferran i la Laia Batlle des de Domenys Ràdio.
Arrenquem aquest tastets d'història, el darrer tastets d'història del 2025, amb el nostre historiador de referència, com cada mes, el Jordi Ferran. Jordi, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Com vas encarant aquest final de 2025?
Doncs amb últimes pendents encara, però no. És el final d'any, sempre...
S'acumula la feina,
sempre
final d'any.
S'acumula la feina, sí. Quan ets estudiant eren... Era com que arribaves al final de la meta, no? Perquè venien els exàmens finals i deies, i per fi vacances. I ara, quan ets treballador, penses, carai, ja som desembre, no?
No, no està bé que sigui desembre,
no,
ja,
no? No, arribem, no arribem.
I les festes, com se't
però
presentaran?
Bé, esperem bé, que bé. No? Això no ho sabem, però esperem que bé.
Jordi, avui volem no només tractar un tema nadalenc, no seria la paraula, però sí, el que volem fer és un petit homenatge, veritat?
Sí, volem parlar de les petites històries, no? La història està feta de petites històries, de la història en minúscula, que a vegades es diu, i aprofitant que ara ve Nadal, com diu la cançó, volíem parlar d'un bisbalenc de fa un segle, que es deia Joan Gené, que era l'hereu o el propietari del mas de Fraier, que és un mas molt important que hi ha a la Bisbal, a la zona, perquè ens entenguéssim, sobre el cementiri entre la Bisbal i Sant Jaume, no? abans dels primers peus de la serrada del Montmell, que era una persona, per tant, era un hisendat, un ric hisendat del moment, i que havia tingut... Bé, havia sigut una persona peculiar a la vida... Sabem que era una persona amb certa cultura, perquè tenia la mania d'escriure, que és una cosa que és més comuna, no, del que sembla. Al final, un propietari d'una masia havia d'escriure, ni que fos per saber quan havia pagat o quan cada any s'havia de pagar els masovers, els jornalers, el cost dels productes, quan els havia venut. Però ell també anotava certes vivències, i realment les seves vivències... Va néixer el 1805, en una època, per tant, convulsa, perquè, bueno, ja sabran la gent que ens escolta que a principis de segle XIX, aquí a Espanya i a Catalunya, hi haurà el conflicte que és conegut com la Guerra del Francès, que hi viurà i que anirà seguit de les primeres carlinades o les revoltes successòries, però que en realitat tenen a veure també amb molts problemes de rebuig a la modernitat i a l'estat liberal, que aquí al Penedès i especialment a l'àrea de la Bisbal van tindre molta importància, i ell serà acusat d'haver deixat la masia, com que era una masia molt important, d'haver-la deixat que s'hi hostatgessin carlins, carlistes, i per això és enviat a la presó de Sevilla, on estarà pres 2 anys i mig, i on el deixaran anar amb 5 duros a la butxaca perquè se'n tornés cap a casa seva. A Sevilla estava. I va pujar des de Sevilla fins a la Bisbal caminant, a peu. I va escriure un diari anotant, doncs, tot el que veia. Només per això ja podria ser una vida gairebé de pel·lícula, no? Però és que, a més, i ara venim a l'escena nadalenca, el Joan Gené, el desembre, el Nadal de 1851, la nit de Nadal a Sant Esteve, per tant, del 25 al 26 de desembre, quan... no devien estar fent canelons, perquè els canelons és una tradició d'inicis del segle XX, encara que ens sembli la cosa més catalana
antiga i més, sí,
del món mundial. Per tant, no estaven fent canelons, es devien estar menjant la cardoia. però bé, diríem que en un moment que suposem, no, des del punt de vista modern de felicitat i d'alegria, es va trobar que un antic treballador seu, que es deia Salvador Lagrat, que havia sigut el seu masover, i cinc guàrdies civils del Vendrell, amb un caporal, li van picar a casa seva, es van presentar a casa seva, van escorcollar tota la casa i li van trobar dues escopetes de caça, que ens podria semblar una tonteria avui en dia, no? És a dir, és una cosa lògica que en una masia a meitat del segle XIX hi haguessin dues escopetes de caça. Però hem de recordar que Joan Jané havia estat empresonat per ser filocarlí i en aquell moment, després de... Ens situem al final de la Segona Guerra Carlina, en la Guerra dels Matiners, hi havia una pressió governamental molt forta per evitar que en aquestes zones la gent tingués armes. Això que s'ha dit que els catalans tenien prohibit tindre armes o que només tenien un ganivet lligat a la taula després de Felip V. Bé, sí. És a dir, sempre que hi ha una revolta, les autoritats espanyoles, en aquest cas, prenen mesures draconianes contra la possessió d'armes, i es considera arma qualsevol cosa. Una escopeta de caça també es considera una arma. Si en lloc de ser Joan Jané Hisendat de Freier hagués sigut un pobre pelacanyes que portava per allà i li haguessin trobat una pistola, doncs potser se l'haguessin carregat allà mateix, o potser no sabríem de la seva existència perquè no hagués derivat en res més que una sepultura o l'haguessin deixat de per vida a la presó. Però bé, com que era una persona important, el van prendre immediat, lògicament. Sospitem, doncs, que va ser denunciat pel seu antic masover, no? Perquè si es va presentar ja acompanyat de guàrdies civils...
Sabien
el que anaven a buscar, en aquest cas. I va ser acompanyat, això va ser el dia de Sant Esteve, el 26 de desembre de 1851, i va ell, com el seu masover de llavors, és a dir, no l'antic que l'havia denunciat, sinó el que tenia en aquell moment, van ser, diríem que, custodiats fins a Mas d'en Busquet, que era el terme on acabava el terme municipal de la Bisbal. Ara, perquè ens entenguéssim, seria com a una de les puntes d'on hi ha el circuit d'Idiada, allà és on hi ha la masia de Mas d'en Busquet, de la qual sóc descendent, sense tindre propietats a Idiada, però vull dir que la meva família prové d'allà. Doncs allà era la línia divisòria des dels barons de la Bisbal, del Salvà, i quan la resta de comarca era propietat del monestir de Sant Cugat. Aquí, a la mateixa línia divisòria, s'ha fossilitzat en la divisió territorial, no?, dels municipis entre la Bisbal i Albinyana. Doncs bé, va ser acompanyat fins allà sense ser emmanillat perquè ningú l'ajudés, en el sentit de que si el dia de Sant Esteve tu veies passar pel mig del poble cinc guàrdies civils amb dues persones emmanillades, devien tindre por, just després de que hagués acabat la Guerra dels Matiners, que hi hagués potser algun complot o alguna acció per alliberar-lo. I va ser acompanyat sense emmanillar, i un cop va sortir del terme municipal de la Bisbal, un cop va passar Mas d'en Busquet, direcció, ara diríem, doncs, de les Peces, allà va ser emmanillat, ell i el seu company, i els van portar fins a la presó del Vendrell, on va estar totes les festes, per tant, tot el cap d'any, Reis, fins al 30 de gener, empresonat a la presó del Vendrell, on després, el 30 de gener, va ser traslladat a la presó de Pilats de Tarragona, que durant tot el segle XIX i fins a meitat després de la Guerra Civil, durant la postguerra també, és l'actual Torre del Pretori, per la gent que no ho sàpiga, de Tarragona, que ara visitem i sembla molt maco. Doncs tot allò, el segle XIX, va ser una presó. Va ser presó, de fet, molta gent després de la Guerra Civil va ser tancada allà, i va ser una presó doncs, que va acollir molts presos del Baix Penedès que al llarg d'aquests 100 i escacs anys van ser detinguts i van ser traslladats allà, i era una presó coneguda doncs, per ser així molt... Bueno, ja ho veiem avui en dia com anem, no? Que
és una fortificació.
És una fortificació i abans era un lloc esquerp, no? Uh-huh. Dur, en rònec. Bé, va estar allà i va començar a descriure tota la gent que hi havia allà i la gent que es trobava i com li semblava aquella presó, la presó de Ponç Pilat, per la qual era coneguda, fins que, finalment, a través de gent que coneixia del Vendrell, de Bonastre, de, diríem, de bona família, va aconseguir ser tornat a traslladar al Vendrell al febrer d'aquell any, és a dir, de l'any següent, i alliberat. Al final va estar, doncs, això... més de... potser, doncs, uns quants mesos al Vendrell, al final, després el van tornar a portar, estaríem entre 4 o 5 mesos tancat al Vendrell i un mes a Tarragona. I quan va ser alliberat i el van deixar tornar a casa seva, sí, ho veus, ho diu ell mateix, acaba la descripció que fa, i de tot això em fa una descripció quan arriba a casa seva, la Bisbal, i diu, però ja vam fer prou de fer hasta 7 mesos pres entre Tarragona i el Vendrell. El 17 de juliol va tornar a casa seva la Bisbal, és a dir, sí, mig any després d'haver estat pres enmig de les festes de Nadal. I després d'això, doncs, va haver d'afrontar tot un plet judicial per... acusat de fals testimoni, és a dir, va tindre una vida... tot i ser realment un hisendat, va tindre uns períodes a la seva vida realment difícils, els quals coneixem perquè en va deixar escriptura, que això és una de les claus per les quals puguem conèixer aquesta microhistòria, que la gent l'escrigui, per això és tan important que encara que pensem que no hem fet res a la vida, ho deixem per escrit, i després la segona clau per conèixer aquesta història és perquè enmig de les obres de la Masia de Freier es va renovar tota, hi va haver un arquitecte i historiador que es deia Benjamí Català Benach, que va recuperar els papers de la Masia de Freier i els va estudiar. I, lamentablement, el Benjamí Català ens ha deixat aquest cap de setmana, ha mort a l'edat dels 80 anys, i doncs gràcies a ell era un apassionat tant de les masies com de la pedra seca, més enllà de la història. De fet, jo diria que els primers llibres recopilatoris de masies d'aquí al Penedès és dels seus, perquè als anys 80 ja va escriure un llibre sobre masies del Montmell i masies de la Bisbal, en un moment en què ara potser som molt conscients, tot i que encara cauen quan veiem una masia que està caient, però en un moment que no es donaven la importància al patrimoni que es dona ara. I doncs, després ha fet un parell de llibres, com La Bisbal al llarg batec d'un poble del Penedès, a part de col·laborar amb el Marge sobre la història de la Bisbal. N'hem parlat aquí algun dia. Aquesta història doncs, la va recuperar ell per aquest llibre, que ja ho diu el nom, el llarg batec d'un poble del Penedès, perquè al final el llibre està construït en base de petites històries que ell anava traient d'arxius diocesans, parroquials, l'arxiu municipal, arxiu del Veguer, de Vilafranca, és a dir, tot de plets de petita gent del poble que va aconseguir anar recopilant i va construir aquest passatge entre, diria, entre els gairebé 1.000 anys d'història de la Bisbal, no, bueno, ja són 1.000 anys d'història, de fet, en què podia ser de la Bisbal o de qualsevol poble de la comarca. Uh-huh. Ho dic perquè hem tingut la sort de que hagués nascut a la Bisbal i es digués això, però segur que hi ha molts altres pobles de la comarca que també tenen erudits així, ho han tingut, que han fet possible recuperar aquestes històries de gent del seu passat que haguessin quedat en l'oblit si no hagués sigut per això. I, de fet, haguessin quedat en l'oblit perquè el fons de Freier ha sigut dispersat, ara s'ha venut, està a la venda, de fet, i està dispersat, ja s'ha desgregat, que és el pitjor que li pot passar a un fons, perquè només és possible recuperar una història com la que, en aquest cas, d'aquest personatge de Joan de Freier, amb tot el fons, no intacte, però gairebé intacte, en el sentit de perquè gràcies a això, diríem, sabem, entenem millor què li ha passat, o entenem, si trobem una notació d'un advocat sola, no sabem què és. En canvi, si tenim tot el fons i veiem que ha estat empresonat un any abans o que ha tingut un problema amb un veí i que, doncs, és el que ens permet als historiadors aquestes petites pinzellades, no? Aquestes notes que trobem per aquí per allà, de crear com una constel·lació, al final és com una constel·lació d'estrelles, però les estrelles és informació, i el que ens permet escriure, no? Descriure, fer tornar a la vida la història d'aquella persona. A banda d'això, també ja sobrepassa la història, el Benjamí també era molt conegut a la comarca perquè té un parell de llibres sobre la bellesa rural, que ja en deia, que és tot el patrimoni rural. I des d'aquest sentit, no només de marges i de pedra seca, que vull dir que té un llibre sobre això, que es diu Restes i marges, sinó que gràcies a la seva professió d'arquitecte i, de veritat, i que sabia dibuixar molt bé, a tots els seus llibres hi ha moltes il·lustracions sobre allò que explica, que és una cosa que realment a vegades costa molt d'intentar fer, no? Tu tens una idea al cap i penses, l'escriuré, la descriuré, però no sé si la gent entendrà o copsarà, no? Ho situarà, en canvi un dibuix és molt il·lustratiu, en canvi el Benjamí, gràcies al seu art per dibuixar, especialment en edificis, els seus llibres són molt agraïts en aquest sentit, i com dèiem, era un fervent defensor de tot aquest passat, d'aquest patrimoni rural que a vegades es va perdent perquè no el sabem valorar, i llegir els seus llibres serveixen no només per això, sinó només per... Té articles, doncs, sobre els cups, sobre les voltes, sobre els baluards de les masies, com era una casa al segle XVIII, casa seva, com era al segle XVIII, com cau una casa, que són elements que a vegades, no, els donem per sentats, o les funcionalitats no, dels diversos elements de pedra seca, que ens estan explicant també, és a dir, el paisatge que veiem s'ha construït per una necessitat. Llavors, aquell paisatge, aquell patrimoni rural, també és part de la història, no? Ens ajuda a explicar. És molt fàcil. Si anem pel mig de la muntanya i veiem un marge o veiem una barraca, això ens serveix per il·lustrar que hi ha hagut un moment en el nostre passat en què s'ha deforestat aquella muntanya per plantar-hi segurament vinya, perquè hi ha hagut una expansió econòmica, per tant, demogràfica. És a dir, tots aquests elements del patrimoni, que a vegades ens poden semblar banal, ell va fer un especial esforç per recuperar-los i per donar-li la rellevància que es mereixen. I sempre des de l'atenció a les petites coses, però diríem amb una profunda saviesa. Jo el record que m'emportaré d'ell és que quan era jove, més jove jo, va caure una casa al carrer del davant de casa a la nit, i vam sortir tots els veïns del poble, i jo el tenia al seu costat i li estava explicant ell amb un altre veí doncs, qui havia viscut aquí a casa, no? Al segle XIX, això havia sigut una dona que va vindre de baix, no sé què, tal. Tu només veies una casa que havia caigut, no? Però hi havia tot un fil d'històries que en aquell moment estava traient, no? Des de les runes, visualment, literalment, perquè hi havia les runes de les cases i estava il·lustrant tot aquest fil d'històries que havia sortit d'allà. I, doncs, creiem que acabem l'any amb aquest record, de, més enllà d'una gran persona, també d'un gran historiador i enamorat del patrimoni, i doncs des d'aquí que sigui un homenatge i un record tant per ell com per tots els seus familiars.
Doncs avui aquest homenatge, aquest recordatori a Benjamí Català, recordant també aquesta història que ens has explicat de Joan Jané. Jordi Ferran, com sempre, un plaer escoltar-te. Moltíssimes gràcies per aquest darrer Tastets d'Història del 2025. I si no hi ha res de nou, ens retrobem de cara a l'any que ve.
Fins l'any vinent.
Que vagi molt bé.
Igualment.
Estem esgotant els segons d'aquesta primera hora que hem començat amb la Lucía Diéguez, amb aquestes propostes teatrals, musicals i cinematogràfiques i sobretot de dansa per aquestes festes. I hem continuat amb el Jordi Ferran i amb aquest petit homenatge al bisbalenc Benjamí Català. Ara us deixem amb un parell de minuts de publicitat només i de seguida connectem amb el butlletí de notícies de les 10 i a partir de les 10 i 6 sonarà molta música, música de qualitat, perquè us presentem un cartell molt, molt ambiciós. És el cartell d'aquesta 12a edició del Festival Músic Veu, que ja ha començat a caminar.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.